Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Continua actiu l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que afecta 2.000 hectàrees. S'hi treballa amb 400 efectius dels bombers i diverses unitats de l'exèrcit. Es manté l'ordre de confinament a 7 municipis de la comarca i el massís de les Gavarres ha quedat tancat totalment com a mesura de precaució. El president de la Generalitat demana actuar amb la màxima prudència. Anem cap a la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, es treballa amb la banda esquerra d'aquest incendi cap a Calonge, que és on han cremat de matinada alguns habitatges de les urbanitzacions Mas Ambrós i Cabanyes, però sobretot s'insisteix a la banda dreta perquè si gira el vent des de Santa Cristina d'Aro, de mar cap a l'interior, això podria empènyer les flames cap al Gironès. Aquesta és la prioritat, ha concretat des de la Bisbal d'Empordà el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Tenim un incendi actiu, amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que és que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar.
Continua el confinament a 7 municipis de la zona, s'insisteix en el missatge d'evitar desplaçaments cap a aquesta part del Baix Empordà i de la Costa Brava. Fèlix Martín, Matilde Seoane, Centre de Coordinació dels Bombers de la Bisbal d'Empordà.
Més notícies que repassem amb la Núria Har. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
Els fets van passar aquest dijous quan una baralla entre joves es va acabar amb diversos trets i quatre individus fugint de la zona corrent. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos han centrat la seva investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim.
Protecció Civil posa en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35.
El foc provoca una gran columna de fum visible a tota aquesta zona i es recomana el confinament a les poblacions on hi arribi. Una dotzena de dotacions dels bombers treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. Aquesta nit també hi ha hagut altres incendis en una indústria de Sabadell, ha cremat vegetació i els bombers han remullat la zona. També hi ha 5 dotacions treballant en un foc als hostalers de Pierola.
El Ministeri d'Exteriors eleva a 2 més el nombre de espanyols morts als terratrèmols de Veneçuela i ja són 34 els ciutadans morts en el doble sisme de la setmana passada. Per ara hi ha almenys també 2.650 morts en total.
Centenars de cadàvers s'apleguen a la morga improvisada de La Guaira, la zona més afectada de Veneçuela, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos.
I Ucraïna reivindica un nou atac amb drons contra una planta petroliera portuària de Sant Petersburg, la mateixa que Kiev ja va atacar el mes passat, coincident amb un fòrum econòmic que se celebrava a la segona ciutat més important de Rússia. Ho ha anunciat aquest matí a les xarxes socials el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha destacat la distància del bombardeig a més de 800 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. El governador rus de la regió de Leningrad ha admès l'atac i ha explicat que han abatut desenes de drons més als atacs ucraïnesos aquesta nit. També han deixat sense llum bona part de la ciutat russa de Belgorod, capital de la província homònima, a prop de la frontera amb Ucraïna. En paral·lel als atacs sobre el terreny, continua la guerra pel relat. Kiev nega que Rússia hagi conquerit una ciutat clau de l'est d'Ucraïna, considerada un dels principals punts defensius ucraïnesos al Donbass. I esports, Xavi Soler.
L'Argentina ha eliminat Cap Verd a la pròrroga i es classifica per als vuitens de final del Mundial de Futbol, on s'enfrontarà a Egipte. Leo Messi ha marcat el primer gol d'un partit que s'ha complicat molt per als argentins, que han necessitat un gol a la pròrroga del Cuti Romero per classificar-se. Messi ha marcat el setè gol i és el màxim golejador del Mundial. El rival dels argentins als vuitens, Egipte, ha eliminat els penals d'Austràlia. També aquesta matinada s'ha classificat Colòmbia. Avui comencen els vuitens amb dos partits, el Canadà-Marroc a les 7 i el Paraguai-França a les 11. Avui comença el Tour de França, amb una primera contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El primer equip, el Caja Rural, amb els dos únics catalans que disputen el Tour, Abel Balderson i Joel Nicolau, sortirà quan passin 5 minuts a les 5. El darrer equip, l'Emirates, el favorit Pogacar, quan faltin 5 minuts per les 7. I a partir de les 5, entrenaments oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa. L'hora negra. Maica Navarro.
Avui una hora negra una mica diferent amb la Maica Navarro. Passen 5 minuts de les 11 del matí. De fet, la careta sona una hora més tard.
Sí, entre una cosa i l'altra no havia sonat la careta encara. Estàvem així com raros.
Havíem preparat una festa, però evidentment no és el dia avui, perquè estem mirant cap a les Gavarres, però és que sí que hi ha una cosa que no vull que passi per alt, perquè avui és 4 de juliol de l'any 2026 i això vol dir que avui hi ha una dona que fa anys. Va, posa'm el Super 3, sisplau. Carmen Miranda, bon dia i per molts anys.
Bon dia, gràcies.
La Carmen Miranda... Digue'm.
Roser, igualmente, de parte de mi y mi marido, que tú también haces años hoy.
Efectivament, el 4 de juliol és l'aniversari de la mare de la Maica Navarro, la Carmen Miranda, que no sé si li puc preguntar quants en fa, o tant se val, i també d'un servidor.
Pues yo hago 79.
Home, doncs la mar de ben portats, Carmen.
Sí.
Per los cojones.
Seguro.
Mira, aquest deu ser l'Alberto, que el sentim de fons. Com esteu, sí. Carmen? Com proven els anys?
Bueno, vamos tirando, que no es poco. Vamos tirando, que no es poco.
L'Alberto diu muy mal, eh?
Ell, mira...
Escolta, mama, com li dius al Roger? Per què no et surt mai el seu nom? Com li diu Roger? Roser?
Roser.
No, ho diu molt bé, escolta, m'ho diu la mar de bé.
Por los cojones. Diu Roser.
Com us celebreu avui, Carmen?
Pues mira, mi marido y yo solitos en casa, porque no sé... Porque hoy quiero descansar un poco.
Què faràs per menjar, mama?
Res.
Arroz.
Arrosset? De què? Sí. De peix?
De peix.
Però hi vas a dinar, Maica, o no?
No, avui tinc treball. A més, no m'ho he explicat, però ahir a la nit els Mossos van detenir el presumpte responsable de l'assassinat del menor del pare de la Pegaso i no treballava, però ara d'aquí me'n vaig al diari i avui tindré feina.
Quina
els
feina?
Els meus germans van pa aquí, pa allà, o sigui que avui solitos, com diu la mare, el Navarro i la Miranda.
Carmen, escolta'm, quina feinada que té la Maica entre el cas Andic, entre tots aquests tirotejos a Barcelona... No us deveu cansar de sentir-la i llegir-la a tot arreu? Perquè és que realment no li donen treva, Carmen?
No, està bé, això, sí. Està molt bé, sí.
Ja cal que l'alimentis bé perquè està treballant de valent aquest final de temporada, eh?
Ja lo creo, sí.
Ja
s'alimenta també ella.
Bueno, avui ens hem barallat una mica, la meva mare i jo.
Per què?
No sé, explica-ho, mama, perquè bueno, no ens hem enfadat.
Pues nada. Por nada.
No li ve de gust.
Venga.
La renyo perquè hauria d'animar-se. Li fan mal les cames, l'esquena, el braç, però hauria d'estar més animada.
També és l'edat, això.
Sí, bueno, i que ella està per cuidar-la, i l'altre, el Navarro, és un grunyón i tampoc ajuda. ¿Eh, Navarro?
Va. No, ja estem.
Tu ja li has cantat... Ja li has cantat a la mama el cumpleaños feliz. O canta-li...
Hòstia. Ayer a la noche, a las 12 de la noche.
Oye, papa, canta-li al Roger el cumpleaños, que el meu pare canta molt bé. Canta-li el cumpleaños al Roger.
No. Está el papá para cantar hoy.
Sí, mama, déjale que lo cante.
Mira,
que sí.
Farem una cosa.
Vé el telèfon.
Ho farem diferent.
Ho farem diferent.
El regal us el faré jo a vosaltres, va. Li faré un regal a la vostra filla, a veure si us animo. Vinga, sintonia. Perquè avui és l'última secció de la temporada, tornarem al setembre, i hem preparat un petit poema per la Maica, que recitarem.
L'Antònia Font.
No és de l'Antònia Font.
Coneixeré mai aquesta dona, jo.
Oh, Maica Navarro.
Venga, hombre.
Tu saps que jo no li vull el mal a ningú, però quan veig un crim que té marro, no puc evitar pensar en tu. Ets la reina dels successos i de les onomatopeies? Amb el teu millorat català ja podrien escriure's epopeies. La teva tos és un membre més de la nostra família. I els lladrucs del Simón i la Lola són pura sinfonia.
Avui ni he tossit ni el Simón i la Lola han dit res.
La millor hora del dia és de color negre. Ets l'estrella que irradia el programa. Creu-me quan et dic que no hi ha eclipsi que gosi pagar la teva flama. La teva relació amb les agulles del rellotge ha prosperat. Ja no comets crims contra la puntualitat. Si jo fos suïssa, ja t'hauria concedit la nacionalitat. He demanat als sicaris de Barcelona que aquest estiu tinguin pietat. I he pregat a la família Andic que facin bondat. Aquest juliol i agost et pensaré escoltant Rubén Blades, tot desitjant que les teves vacances siguin un conte de faders. Quin nom m'acabava de rimar aquest tros. Oh, Maica Navarro, del teu caos m'he fet addicte, t'espero al setembre amb els braços oberts i amb molts més delictes.
Mare meva, per favor, bravo!
Per molts anys, els pares de la criatura, Carmen bravo. Miranda i Alberto Navarro.
Gràcies, mama, no penguis, perquè ara farem una cosa, i és que jo també tinc un...
No, mariachis no,
jo tinc, jo també
que no
tinc,
és el dia dels...
Jo també tinc una sorpresa per tu, Roger Escapa.
A veure...
No serà en nom de poema, perquè el meu català encara no arriba per fer unes, una...
Ara m'emocionaré.
I vols...
Oh, això,
però...
està, això sou traïdors.
Un moment!
Home, mare de Déu, pastís i tot. Oh. I aquí les criatures i anys per molts anys. I les espelles. A veure, pastís, quin pastís sot, mare de Déu. I la família, la Diana, el Gael, ja hi som tots aquí. Bé, moltes gràcies. Carai, uau, quin tros de pastís.
On el deixem?
Mare de Déu, però què és...
Felicitat!
Ostres, brutal.
Ah, escolta,
però què és aquesta... Bueno, estic aclaparat, o sigui, no sé què dir. És brutal. Qui l'ha fet aquest pastís? És de l'escrivà, ja ho veig, uau. Bé, increïble, moltes gràcies.
Però escolta, m'has de...
Però això... O sigui, podem alimentar tot Catalunya Ràdio, crec que tot 3CAT, eh? N'haurem d'enviar uns quants... Quin xou, eh? Mare de Déu. I ara què fem? Bé, bufarem espelmes, bufarem espelmes. Sí? Alerta, no muntem l'incendi aquí a l'estudi 1, eh? Vinga, va, som-hi.
Vinga!
Aguanta, això aguanta. Vinga, va. Bé, mentre bufem les espelmes, posarem uns anuncis, ens redreçarem i continuarem tastant aquest pastís i explicant algunes de les notícies d'aquest cap de setmana.
Com és el pastís, que hi ha alguna...
Ara tornem.
Bravo!
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Davant del FOMO i del bombardeig de propostes, deixar-se anar acaba sent una necessitat.
Perquè sempre tinc la necessitat d'estar a tots els llocs.
I tant que puc estar sense fer res.
M'he plantejat deixar-ho estar tot i pujar al meu poble a viure.
Marta Montaner i Juliana Canet, del Que no surti d'aquí.
Jo sóc feliç d'estar a casa meva i potser sí d'anar consumint tots aquests stories dels concerts de la Rosalia, però feliç de la meva decisió d'haver-me quedat al sofà.
No hi ha mai cap moment on jo estigui sola amb els meus pensaments.
El filòsof Juan Evaristo Valls Boix aposta pel JOMO.
El que veiem és que no porten cap mena de felicitat ni de vida bona, sinó més aviat, diguem, ansietat.
En temps accelerats, aturar-se és un acte revolucionari.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
La llibertat de parar.
Dissabte a les 10 de la nit.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Passen dos minuts d'un quart de 12 del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe, després d'aquest moment Maica Navarro. Continuem mirant cap a les Gavarres. S'incorpora també aquesta hora en aquest estudi la Mònica Terribas. Mònica, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Tenim connexió a aquesta hora amb la Berta Artigas a Calonja. El president Salvador Illa ha explicat fa una estona el tancament total del massís. A aquesta hora podem dir ja que s'han desallotjat tots els infants que quedaven a la casa de colònies Pou de Glaç i ara anem cap a la urbanització de les Cabanyes de Calonja, on hi ha una casa cremada. Berta Artigas, bon dia.
Hola, bon dia, Roger, què tal?
Quina fotografia ens pot fer aquesta hora, Berta?
Mira, nosaltres estem aquí a Cabanyes, com deies, aquesta urbanització de Calonja, que hi viuen unes 500 persones. Des del punt on estem veiem la zona cremada i us heu d'imaginar l'urbanització que s'enfila cap a un massís i es veu clarament que la línia on van arribar les flames és a tocar d'algunes cases. Durant tot el matí ha sigut un vaivé d'helicòpters que estan remullant la zona. Ara també hem vist vehicles dels bombers que enfilen carena amunt. No veiem flama des d'aquí on estem, però sí que hi ha fum, es respira a l'ambient. I pel que fa als veïns, durant tot el matí hem vist un degoteig també de veïns que venien a veure les seves cases, a comprovar que tot estigui bé, malgrat les restriccions. Hem vist alguns que doncs, sortien de casa, xerraven amb els seus veïns, fins i tot algun que vigilava l'incendi amb binocles. Ara ja estan més tranquils, però ens han explicat que han passat una nit molt dura i que han dormit poc. La Lídia Sánchez ho explicava així.
Sí, jo m'he quedat a casa perquè confinament vol dir quedar-se a casa, realment perquè l'operatiu sigui correcte. Por, moltíssima. Hem tingut molta por perquè la flama la veies molt a prop i eren molt grosses. I sabent que els efectius aeris no poden treballar de nit, doncs encara t'angoixes més. Hi ha hagut gent al carrer remullant els carrers, nosaltres hem remullat el nostre jardí.
Penseu que aquí hi ha moltes segones residències, ens hem trobat molts francesos que estan espantats. També hem parlat amb en José María Culebra, que ell és caçador, coneix bé aquesta zona de bosc afectat i advertia, com s'ha anat repetint al llarg del matí, que està molt abandonat.
Desde que hubo las nevadas aquellas tan fuertes, pues el bosque ha estado muy, muy seco por dentro, que también lo sabemos los cazadores porque no ves ni riachuelos, no ves ni insectos. No. O sea, no es que no veas pájaros, es que ya no ves ni insectos ni mariposas. Y esta primavera sí que ha sido muy buena, pero claro, venimos con un retraso de 3 o 4 o 5 años.
Aquesta és la situació ara mateix, Roger. Continuen les tasques d'extinció. Bufa una miqueta el vent mentre els veïns fan el que poden per controlar els nervis.
Fantàstic. La Berta Artigas des de, en aquest cas, Calonja, també amb aquest retrat, aquesta urbanització de les Cabanyes de Calonja, on hem vist una de les imatges de la nit amb aquests veïns doncs, que davant del risc, davant de l'amenaça de les flames, han decidit abandonar casa seva en contra de les instruccions de bombers, de Mossos, de les autoritats. Mònica, tenim el primer gran incendi de l'estiu.
Sí.
I totes les unitats dels bombers treballant per intentar controlar doncs aquestes hores que continuen sent greus.
Aquí la clau, i s'ha dit aquest matí, no hem de deixar de dir-ho, perquè al final en dies com avui fas més servei públic que mai per dir-li a la gent que la gent que hi entén de foc i de com apagar-lo és a qui s'ha de fer cas. I que, sobretot, les persones el que hem de fer és col·laborar, no fer nosa. I no fer nosa vol dir que si et donen una instrucció, s'ha de complir. I a vegades ens sembla que és una instrucció que no respon, en el que respon és a anys i anys i anys i anys d'experiència d'apagar focs en aquest país. Aleshores, tenim, afortunadament, un del cos de bombers més experimentat i a nivell d'innovació més potent d'Europa, m'atreviria a dir, perquè els criden d'arreu quan hi ha grans incendis. Per tant, fem-los cas, si us plau, en dies com avui i durant tota aquesta campanya d'estiu, ajudem-los. I ajudar-los vol dir moure'ns al mínim, perquè la mobilitat és un risc. És a dir, cada persona que està en una situació, en un perímetre de dificultat, és un risc. I, per tant, és importantíssim bellugar-se poc o gens quan ells ho diuen. I ja està. I, escolta'm, ells saben el que es fan. Confiar, no?
També és veritat que estem celebrant que no hi ha danys personals, danys materials sí, que se't cremi la casa és un daltabaix difícil de calibrar. Són dues, tres cases les que s'han calcinat i que veient les dimensions del que podria haver estat, la immensa majoria de la gent ha respectat aquest confinament que continua vigent en aquests 7 municipis. Però crec que hi van fer molt bé també els bombers d'explicar què passa amb les flames a la nit, que sembla que les veus més a prop, no? I tot i així, ells ja es van anticipar al que ha acabat passant realment, que és que alguns veïns van voler marxar.
Sí, perquè una de les coses importants de la feina que fan els bombers, i segur que tu has tingut també ocasió de saber com els formen, els bombers, hi ha una part que els formen tècnicament per apagar focs, per treure gent, per treure la gent de sota un cotxe o accidentats, però també els formen, i molt, a nivell psicològic. És a dir, els bombers tenen una gran formació sobre com funciona el cervell humà en situacions de risc, i saben com reacciona l'ésser humà en situacions de risc. I, per tant, es poden anticipar a les situacions on el cervell de la persona diu no, jo no vull que se'm cremi la casa, o jo no em vull quedar aquí, jo no m'atreveixo, tal. I aleshores saben que encara que tu els donis una instrucció, la violaran. La violaran perquè els podrà el pànic, els podrà la por, etcètera, no? I aleshores s'anticipen a una part d'aquests comportaments. Jo crec que és una de les coses interessants, quan parlis amb els bombers, quina part és tècnica d'apagar focs, de prevenció, de tal, de perimetrar, del que sigui, hi ha una part que és psicològica. Perquè el confinament de la societat, no? I nosaltres ho hem viscut amb la Covid, genera dissidents. Tu te'n recordes, a l'època de la Covid? Jo estava en aquest micròfon al matí a Catalunya Ràdio i veia com... Vam arribar a veure un senyor passejant un peluix. Te'n recordes?
Per tenir una excusa per poder sortir al carrer
per saltar-se. Sí. Per saltar-se les normes. Mm. És a dir, per desobeir pensant que tu en saps més que els que en saben. No? I això forma part de la naturalesa humana i en dies com avui doncs també es veu.
La Bisbal d'Empordà i continuen tenint el Fèlix Martín. Fèlix, entén que els bombers continuen treballant, continua aquest centre de comandament. Fa una estona ja hem sentit el president de la Generalitat, els alcaldes que de moment no tenen novetats, no?, i que ens reemplacen a aquesta reunió a les 9 del vespre. Ara són hores en què toca treballar els bombers i continuar pendents de les previsions meteorològiques.
Exactament, aquesta és la intenció, insistir que es treballa doncs en aquesta banda esquerra cap a Calonge, que és on han cremat de matinada alguns habitatges a les urbanitzacions Mas Ambrós i Cabanyes, i insistir sobretot, però, que la preocupació és la banda dreta, perquè si girés el vent doncs des de mar cap a l'interior, això podria empènyer les flames doncs cap a Llagostera, cap al Gironès, i aquestes 2.400 hectàrees actuals perimetrades entrades que s'han cremat, doncs, es podrien ampliar molt. Aquesta és la prioritat dels bombers a aquesta hora. Una altra història, evidentment aquí n'hi ha moltes, en podríem recollir de tots colors. En aquest centre de comandament van venint i van marxant bombers, agents rurals, també alcaldes, també persones interessades que pregunten. Entre d'altres, hem parlat, per exemple, amb l'alcalde de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura. És aquest poble de tres nuclis diferents a tocar de la Bisbal d'Empordà i que és el més afectat per aquest incendi, perquè d'aquestes 2.400 hectàrees, més d'un miler és de massa forestal d'aquest municipi. Però, a diferència de Calonge o de Santa Cristina d'Aro, doncs en aquest poble no hi ha hagut problemes, no s'ha cremat cap habitatge, no hi ha hagut problemes en urbanitzacions. Sí que alguna barraca ens han dit, però no problemes greus. En tot cas, el que és destacat també és que l'alcalde de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní, en Dani Encinas, és també el president del Consorci de les Gavarres. Per tant, part interessada directament en tot el que està passant. Ell ens ha explicat, ens ha insistit una vegada més, que mantenir neta la zona forestal d'aquesta zona, doncs és difícil mentre depengui només de fons propis dels propietaris, d'ajuntaments petits com el seu, de fundacions, i no pot ser que només siguin ells els que ho netegin, i per això una vegada més reclama més recursos i ajudes. No ha volgut criticar especialment cap administració. Ell ha dit, van tard, però nosaltres també anem tard, i el que confien és que aquest sigui un punt d'inflexió i a partir d'aquí, doncs, tothom es posi a treballar i a aconseguir, doncs, que aquests boscos estiguin més nets.
Mònica, la gestió forestal, jo tinc la sensació que aquests últims anys especialment forma part també de l'agenda política dels principals partits que formen l'arc parlamentari i que tothom també hi diu la seva i són conscients que els incendis passen per gestionar-ho molt millor del que ho tenim ara.
Sí, i de que, evidentment, un país que ha abandonat el sector, no l'ha abandonat, però que ha disminuït moltíssim el sector primari i no ha donat incentius per cuidar la natura, perquè no hi ha prou incentius que facin que el testimoni que hem sentit avui i que estic d'acord que passarà a la història del resum sonor de l'any, la desesperació de dir estem vivint contra l'evolució dels temps, perquè hauríem d'estar replegant-nos en la terra en el sentit de cuidar-la i d'escoltar-la quan ens està dient coses, i en canvi estem caminant a 200 per hora cap al desastre en aquest sentit, no? Des del punt de vista de la gestió dels nostres boscos. Tenim molta més massa forestal, hi ha menys conreus, sembla que era l'Eduard que deia és fàcil veure si ho millorem, perquè senzillament hectàrees de conreu i massa forestal, no? Però hi ha d'haver una part de col·laboració dels propietaris, perquè no són grans propietaris, els que tenen boscos només. Hi ha molt petit propietari de boscos si realment tenen els incentius per treballar al bosc com toca. I això s'ha de saber, i s'ha de saber si des de les administracions s'està fent prou o s'ha de fer més. Perquè si se'ns crema el país, se'ns ressentirà el turisme, també. Que al final és una de les coses que els preocupa, segur. Perquè el PIB alimenta una part, el sector terciari, el sector serveis, el sector turisme. Molt bé, doncs si cremem tot el país, una part de l'atractiu d'aquest país se'n va a Norris. Per tant, espavilem, no únicament per millorar el rendiment de la massa forestal, que també, sinó perquè si els preocupa el PIB des del punt de vista de resultat, alerta que no se'ns cremi el país cada any.
Quan expliquem que Catalunya és referencial a l'hora de pagar incendis, ho expliquem també per figures com la del Marc Castellnou, és un bomber que tothom cita i que fa un parell de setmanes el vam tenir aquí a l'Eclipsi del Suplement i vam poder fer una conversa reposada amb ell per parlar d'incendis, però també de més enllà d'incendis, de perdre companys i d'una feina que és tan vocacional que ell portava a dins des de ben petit. Això és el que explicava fa uns dies aquí el Suplement al Marc Castellnou, que ara està treballant, evidentment, amb la gestió del que està passant a les Gavarres.
El 2012, 2012, 2017 hem viscut un procés on li hem explicat al govern i a la societat que no guanyarem aquesta guerra. Més camions, més helicòpters, més tecnologia no ens permetrà guanyar aquesta guerra. Els incendis no són la punta del problema. Els incendis són l'expressió del problema real, que és un bosc que no pot seguir vivint en un clima que ja no és el que tenia quan ell va néixer.
És el Marc Castellnou, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals dels GRAF, la unitat de bombers especialitzada en incendis forestals. És tal qual el que estem vivint avui dia.
Marc Castellnou, que jo recordo haver-lo començat a entrevista quan feia la nit al dia...
Sí, porta molts anys de...
Aquest home i tot el seu equip són referències a nivell internacional. Quan abans ho deia per ells, no? Perquè se'ls crida, se'ls va cridar per assessorar incendis als Estats Units, etc. Grans incendis que no saps com aturar. Ells intervenen tècnicament, ajuden, col·laboren, etc. No? I quan ell està dient això, diu, clar, diu, el bosc ja no va néixer amb el clima que té avui. No? Jo l'altre dia vaig veure com cremava el xiprer de Sant Cugat davant meu, i la velocitat a la que combustionava, no el tronc de l'arbre, va ser una espurna dels focs de la festa major, com va incendiar-se a una velocitat extraordinària aquell arbre, que és l'arbre massiu que hi ha davant a la plaça Octavià de Sant Cugat, és perquè la temperatura, juntament amb la natura seca, no? Encara que hagi plogut, etc., fa que la combustió sigui molt més ràpida. Això ho expliquen els bombers, jo no tinc ni idea, com et pots imaginar, no? Per tant, ha canviat la relació entre el clima, la temperatura i els nostres éssers vius de la natura verda, no? I, per tant, això fa que la gestió d'aquests incendis sigui molt més complicada, no?
Són 11:45 del migdia, amb la Mònica Terribas comentant aquesta actualitat que passa per les Gavarres. Mònica, això, un incendi d'aquestes característiques, de sisena generació, un incendi, el primer gran incendi de l'estiu, també, no vull dir-ho com una oportunitat política, però també es juguen d'alguna manera el prestigi a les autoritats polítiques. Durant tot el dia d'ahir i avui a primera hora hem sentit els tècnics, hem sentit els bombers, vam sentir ahir Protecció Civil fent aquesta crida de sisplau, no us desplaceu a les segones residències a l'Empordà, la gent que hi vulgui pujar divendres, dissabte, però avui qui ha pres el protagonisme a partir de les 10 ja ha estat el president de la Generalitat amb una compareixença molt més tècnica que política, també, no?
Clar, perquè ara, tant amb això com els temes d'educació, com amb mil temes, hem d'anar a les bases reals de per què sorgeixen aquests problemes i per què estem en aquesta situació. I no té a veure, ho deia en Marc, jo segurament, si entengués d'això, et podria aportar alguna cosa, però no és un tema de posar-hi més helicòpters. És una qüestió de quin és el nostre sistema de producció econòmic, de què viu Catalunya, com es treballa al nostre territori i com hi viu la seva gent, no? I això passa per com ens belluguem, per la importància que li donem al consum, per com viuen els éssers humans en un entorn que ha canviat moltíssim i a una velocitat en la que no hem pogut modificar el sistema. Per tant, les institucions han d'accelerar els canvis. Han d'accelerar els canvis perquè el canvi climàtic ha anat molt per davant del canvi en l'estructura productiva, i l'estructura productiva del país va a la contra de les necessitats en les que es deriven del canvi climàtic.
Néstor Gómez, pendents del temps també aquesta hora. Néstor, com va el vent? Hola, Néstor, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Dicom.
Com va el vent, especialment pendents en aquesta zona de les Gavarres? Aquesta marinada s'aixeca o no s'aixeca?
Esperem que s'aixequi, encara li queda mitja horeta, possiblement, màxim una hora perquè comenci a entrar. S'espera que entri cap allà a les 12, aproximadament, cap a l'àrea de Palamós, Calonge, i comenci ja a endinsar-se, i de fet s'espera que cap als vols de la 1:15, 2:00, ja pugui arribar pràcticament a la totalitat de les Gavarres. Val a dir que aquesta entrada d'aire entrarà una mica fort, entrarà una mica de bocanada, de tal manera que precaució, sobretot en aquestes primeres hores d'aquesta entrada de la marinada, perquè entrarà amb ganes. Sempre ho fa, és la manera d'entrar, però després sí que tendeix a minvar. A partir de mitja tarda, aproximadament, ja es desplaça aquesta glopada cap a les comarques més de l'interior, i aquí afluixarà una miqueta. La part bona també és que de cara a aquest vespre nit, aquesta tramuntana que hem tingut aquestes darreres hores, en principi no ens acompanyarà, de tal manera que la situació serà una miqueta més de tranquil·leta, entre cometes. I el que sí que tenim són aquestes temperatures tan altes que ja a hores d'ara la Bisbal d'Empordà, Calonge, Castell d'Aro supera els 30 30 graus, estan al voltant dels 32 graus, amb una humitat que lentament però va baixant i ja es troben al voltant del 30% d'humitat. És a dir, que encara pot baixar una miqueta més i la situació, quan ja tenim aquests 30 graus de temperatura màxima, com a mínim, que puguem tenir superar aquestes temperatures de 30 graus i aquesta humitat, doncs la situació es torna una miqueta més delicada.
Aquest caldo de cultiu no ajuda, aquest augment de les temperatures, aquesta nova onada de calor no ajuda a l'incendi. La meva pregunta és, aquesta previsió pel que fa al vent, aquesta marinada, aquesta tramuntana, com s'està gestionant i la previsió que teniu, creus que facilitarà la feina dels bombers de les properes hores o no ho saps?
Diríem que les properes hores poden ser les més delicades en el moment que entri aquesta marinada, que pot ser una miqueta més intensa, com dèiem, la de primera hora de la tarda. A partir de mitja tarda, aquesta marinada minvarà d'intensitat, tot i que no desapareixerà. De tal manera que són les hores més crítiques perquè coincidirà a la vegada amb les temperatures màximes en tota aquesta zona. Cal pensar que rondaran la xifra dels 36-37 graus de temperatura màxima. És a dir, estem parlant de temperatures molt altes, amb un terreny que fa més d'un mes pràcticament que no plou, durant tot el mes de juny només van ploure 14 litres. Aquest juliol, en aquests dies, no ha plogut ni gota, i sí que s'espera, doncs, que siguin aquestes hores les claus fins a mitja tarda aproximadament, perquè posteriorment el vent tendirà a minvar. El que segur que tampoc ajudarà gaire seran les temperatures que tindrem a partir de demà, perquè encara s'enfilaran més, no només aquí, sinó a tota Catalunya, de manera general, clarament durant els propers dies, màximes que ja a partir de demà, fins i tot en aquesta zona, podrien arribar a tocar els 40 graus.
Gràcies, Néstor. Fins ara, una abraçada.
Fins ara, adéu.
Minuto heroico, ducha de agua fría.
A mis 14 años creo que me deslumbro.
Los vagos no los quiero para nada aquí.
Es muy difícil entender la manipulación.
Tú no desconfías del Opus Dei.
Mientras rezabas la oración, te golpeabas con las disciplinas.
Yo recuerdo meterme en la ducha y llorar.
Això que sona és el Minuto Heroico. Recordareu que la temporada passada la Mònica ens va venir a presentar el suplement, aquesta sèrie documental, El Minuto Heroico, Jo també dejé l'Opus Dei. És un relat sobre 13 dones de diversos països que van abandonar la institució després dels abusos que havien patit. Un documental dur i colpidor que tindrà segona part, i de fet aquesta és la feina que ha ocupat la Mònica aquests últims mesos. Ara, estàs a punt d'empaquetar, Mònica, aquesta segona part. El protagonista són els homes.
Sí, està lliurada la sèrie, ja està enllestida a HBO, que és qui ho va encarregar, la plataforma, ja en el seu dia, quan va fer El Minuto Heroico, després, de seguida, quan va estrenar-se, i es va veure l'impacte que tenia, jo els hi vaig proposar de fer els homes, perquè són els homes els que, els homes numeraris, no els supernumeraris, els que governen l'Opus Dei a través de les diferents figures que hi ha a dins de l'organització i també dels sacerdots encardinats a la prelatura de l'Opus Dei, i van acceptar de fer-ho, i ara la segona part es diu El Buen Espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei, i és també la vida. No té cap altra pretensió que explicar la vida de, en aquest cas, 14 homes que han estat numeraris. Un va ser agregat i alguns sacerdots que expliquen com ha estat la seva vida dins de l'Opus Dei. I és molt diferent la sèrie respecte al Minuto Heroico des del punt de vista de la vivència.
Diries que són víctimes també aquests homes?
Ells se'n senten. Clar, el fet de ser o no víctima és
o
una
cosa...
O
són botxins.
I són.
Víctimes a la vegada,
i victimaris,
no?
Sí, sí, ho expliquen ells, ho expliquen bé, en el sentit de que a mi em preguntaven per la nota de premsa com veia jo la sèrie, no? I jo deia, són homes que maniobren, que governen, que dirigeixen, que pateixen, que es mortifiquen i que també es trenquen. Per què es trenquen? És a dir, els homes...
Però així com a la primera
també,
part,
no?
Que les protagonistes eren elles que n'havien aconseguit fugir i deixar enrere, no tenies cap dubte que havien estat manipulades i van ser víctimes durant una part molt important de la seva vida. En aquest cas, clar, hi deu haver unes contradiccions brutals al veure els homes, no?
Bueno, en el cas de les dones també hi havia numeràries, auxiliars, hi havia numeràries agregades que havien passat el mateix procés, de víctimes i victimaris. És a dir, que en aquest cas també hi són aquestes contradiccions. En el cas dels homes potser d'una manera més rotunda. I aquí hi ha una cosa interessant, que és com els homes triguen més a demanar ajuda. És a dir, estan molt més al límit quan s'enfonsen que les dones. Les dones, quan veuen que ja no poden, quan es trenquen, demanen ajuda. Els homes triguen molt més a adonar-se'n, precisament perquè ocupen posicions doncs, de secretaris de consells locals, de presidents, de directors, perquè tenen responsabilitats, etc. No? I aleshores els costa més dir no puc, me'n vaig, no? Els hi costa més prendre aquesta decisió. I necessiten ajuda psicològica, psiquiàtrica, i aquesta és l'altra derivada, que ja la vam veure al Minuto Heroico i que ara la tornarem a veure al Buen Espíritu, no?
T'ha costat gaire de convèncer-los a tots aquests testimonis?
He tingut ocasió d'entrevistar moltíssims homes, moltíssims. Jo diria que més, o sigui, més que amb dones.
Recordo la primera part, la segona encara no he pogut veure res, però eren testimonis de tot el món.
Sí, és a dir, i ara també.
És una
també,
sèrie internacional, també, vull dir que t'ha tocat viatjar, no? Suposo que has agafat gent de...
Sí, hi ha gent d'arreu d'Europa, hi ha gent que viu a Alemanya, a Polònia, a França, a Anglaterra, a El Salvador, a Guatemala, a Mèxic, a Argentina, etc. És a dir, una altra vegada estem davant de persones de diferents edats i de diferents països, en aquest sentit, per mi, validar el testimoni del que expliquen en persones de diferents generacions és fonamental pel rigor de la sèrie, i això es torna a reproduir, i sense altra vocació que la que tenen ells, de dir, vull compartir això perquè penso que hi ha persones que estan a dins de l'organització i que encara no s'han adonat del que els està passant, no? O que no saben com sortir-se'n, o senzillament que no veuen aquesta cara del que nosaltres hem viscut. Jo crec que és molt interessant, són tres episodis, hi ha una part molt, molt, molt diferent de denúncia del que era el Minuto Heroico, perquè hi ha la part econòmica, hi ha la part de com una persona esdevé sacerdota dins de l'Opus Dei.
El tituleu diferent, El buen espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei.
Sí, perquè el buen espíritu és un concepte que s'utilitza molt a l'Opus Dei. La gent que ens estarà sentint que ha tingut relació amb l'Opus Dei segur que alguna vegada ha sentit, això és de bon esperit i això és de mal esperit. És a dir, si tu ara a mi em fas un lleig per alguna cosa, és de mal esperit, Roger. Aleshores, és de mal esperit i és de bon esperit tot el que facis d'acord amb les normes de l'Opus Dei. Mm. Tot el que es desviï de les normes de l'Opus Dei és de mal esperit. Aleshores, jo recordo una persona que m'estimo molt, que és molt propera a l'obra i que he parlat molt amb ella, que em va dir, no has acabat d'entendre l'esperit de l'obra, em va dir. I l'esperit de l'obra, jo crec que la gent quan hagi acabat de veure el bon esperit, el buen espíritu, l'entendrà.
Jo recordo que va guanyar el Premi Ondas, la primera part, i va haver cert rebombori amb un comunicat que va fer l'Opus.
L'obra,
no?
Sí.
Ells no van voler participar de cap manera de la primera part. Entenc que ho has tornat a intentar i la versió és la mateixa.
Sí, jo un cop HBO va encarregar-nos ja formalment amb el contracte aquesta segona part a The Media Pro Studio, que és on jo estava fins ara, doncs en aquell moment jo vaig enviar una comunicació exactament oferint el mateix que els hi vaig oferir la primera vegada, que és, vinc a Roma, a la prelatura, m'entrevisto amb qui vosaltres vulgueu, naturalment jo demanava a Monsenyor Ocariz, que és el prelat, el moderador de l'Opus Dei, i jo us mostro el que diuen perquè vosaltres pugueu respondre. Que a mi em sembla que és la manera més nítida de fer això, és a dir, són persones que han format part de l'estructura i hi ha uns responsables d'aquesta estructura que han de respondre per això. És així. Vull dir, tu fas això cada dia periodísticament, no? Vull dir que no... Tu avui no entrevistes a les persones que no estan infringint el que els han dit els bombers, sinó a les persones, si pots, que ho estan infringint per dir-los què esteu fent, saps? Doncs pues això. I han decidit no fer-ho, cosa que jo respecto molt, perquè ells tenen els seus canals, ja ho vam dir en el seu dia, ells tenen els seus canals de projecció, ells tenen la seva manera de veure la institució i no volen, però ells han tingut l'oportunitat fins a l'últim moment i l'han descartat. No passa res, perquè estic segura que podran dir-hi la seva a través de la web de l'Opus Dei i tots els canals
que tenen. No tinguis cap dubte que segurament ho faran.
Segur, segur.
Quan s'estrena, això?
S'estrenarà a tardor, jo crec que...
Ho tens entregat, ja?
Sí, sí, sí. Sí,
està acabat,
sí.
Eh?
Està acabadíssim.
I feu també... Ficcioneu a través d'actors alguns dels moments?
T'he de dir que ha sigut una experiència preciosa. També ho va ser la primera part amb la Laura Sisteró i la Clàudia Traisac, però aquesta vegada el Pere Sala, que ha sigut el director de les recreacions, juntament amb Claqui, era més complexa en la narració de la recreació, perquè aquí teníem un numerari, que és el Joel Busquet, que és un actor que ha fet moltíssimes coses, La Innocència, La Cumbre, L'Internado, etc. Ha fet moltes sèries de televisió, el Joel Busquet. Un actor extraordinari, perquè fer el que fan en el Buen Espíritu és complicat. El Guillem Balart, que segur que hi ha molta gent que ens està escoltant que l'ha pogut veure, perquè és un actor de referència de l'Oriol Brogi, a La Perla, ha fet obres magnífiques, i ara l'última que la vaig anar a veure és El fill, al Teatre Lliure. I el Marc Baltà i l'Àlex Peral amb un paper més petit, però hi ha dos persones claus, que són el numerari i el sacerdot. Són dos nanos que de petits van junts a l'escola, al col·legi de l'obra, després al club, després són numeraris, entren al centre d'estudis, i un acaba sent anant-se'n a Roma, i l'altre, no faig més spoilers, i l'altre sent numerari, no? I és com evolucionen aquestes dues persones que el representen a tots, no? Mm.
Amb la Mònica Terribas, parlant d'aquest Buen Espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei, a partir de l'octubre a HBO Max, és el seu últim treball, la segona part d'aquesta sèrie documental dedicada, doncs, a testimonis que van formar part de l'Opus i que en van aconseguir sortir. A la primera entrega, a la primera part, les dones, en aquest cas els homes, no ens ho perdrem. I potser aquesta cançó il·lustra una mica el que és també, doncs, el sentiment que poden tenir algunes d'aquestes persones que van aconseguir fugir de l'Opus. No religion, no religion, no religion here today. No religion, de Van Morrison, que, aquesta nit... No puc ni tirar la crònica a primera hora.
No es pugui tirar la crònica,
de tant de cul que anàvem amb les gavarres. Van Morrison.
No, i me l'he tornat a perdre.
Com és això?
Li envio aquest missatge carinyós a tots els de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio quan jo estava aquí, perquè quan vaig acabar em van regalar dues entrades a Van Morrison. Van Morrison es va cancel·lar perquè era la Covid.
Ah, sí? No hi vas poder anar mai.
No hi vaig poder anar mai. I doncs aquesta vegada també m'ho he perdut.
Qui no s'ho ha perdut, malgrat que ha estat tot arreu, perquè ha estat pilotant també l'especial d'aquest programa que hem arrencat avui a les 6 del matí, i et puc assegurar que aquí era des de les 4 del matí, i ahir era part del fòrum?
Part del fòrum.
Núria Pujades, ben atenta. Ella
vosaltres.
Es va comprar religiosament les entrades quan tocaven. I...
No pas barates, per cert.
No,
200 euros,
veure,
com a mínim.
Una mica Venus, perquè vaig decidir estar al galliner. Però, vaja, poc
hi
faltava.
400 euros, dues persones, les entrades...
Com ha anat Van Morrison, Núria?
Molt bé, és que a mi m'agrada molt. Però he de dir que respecte a altres concerts que sí que havia anat a veure aquí fa uns anys a Barcelona i una vegada a Madrid el vaig anar a veure, molts menys hits, moltes menys cançons d'aquestes que estem sentint, que són les que ara són
en un altre...
Deu ser l'artista que renega dels seus propis èxits,
sí,
no?
Sí,
jo diria que el d'ahir va ser un concert per puristes. A més, estava programat en el marc del Festival de Jazz de Barcelona i ja, això ja era la pista lliure.
Això era l'autopista per ell.
Exacte, per ell i per tota la banda, un gust sentir aquest senyor i tota la seva banda que l'acompanya en un auditori, l'auditori del Fòrum, que se sent molt bé, sí. Prou ja de concerts al Palau Sant Jordi, a l'Estadi Olímpic, un auditori que és on se sent millor.
Molta raó.
He sentit i he llegit que no es va treure les ulleres amb les dues hores de concert.
Ni les ulleres ni el concert.
Res,
jo
molt
atipàtic. Però va dir bona nit. Buenas noches.
Ah, buenas noches.
Buenas noches o muchas gracias. Jo crec que va dir les dues coses. Que altres,
tot el que devia dir, perquè no diu mai
res.
No s'adreça al públic.
No, en cap moment. I, a més, no va fer cap pausa, que alguna altra vegada sí que havia sortit...
Ni pels
havia
visos.
Tornat... No, és que no hi va haver visos, Roger.
Ell fa el que té programat, ja pots cridar, patalejar, el que sigui.
Res.
Ell se'n va.
4 minuts abans de les 8 va començar, que si anaves tard amb el metro, amb la moto, amb el tour... 4 minuts abans de les 8
va començar abans d'hora,
i es va allargar poc més d'una hora i mitja, els últims 5-10 minuts, amb més improvisacions de tota la banda, i ja està.
I em sap greu perquè la Núria es va passar el concert contestant els whatsapps de com muntàvem el programa especial d'avui. Vull dir que no li devíem deixar gaudir gaire.
Però és que t'he de dir que, clar, què és un concert en relació a escoltar la música amb el podcast, Spotify, el que sigui? Un concert és... l'experiència humana de veure aquella persona reaccionar davant del seu públic i interactuar amb el seu públic, no? Això és un concert.
I únic,
i aquest
perquè...
senyor no compleix amb aquest objectiu tan bàsic.
Però tot i així l'estimeu.
Sí, molt, però clar, fa ràbia. Però... jo per això no em moro per anar-lo a veure, perquè penso... No em donarà res. No em dona amor, aquest home, saps?
No, amor no et donarà, però sí que et donarà, i jo estic a favor d'això, estic a favor dels concerts que no sonen igual que el disc, perquè el disc ja el tens a casa. Llavors, aquestes improvisacions, aquestes...
Però tu no pots pagar 400 euros perquè aquest senyor no et miri els ulls ni un moment.
No, però et diu un buenas noches.
Pues mira, tu. Crazy about you, baby, but I just ain't got the price. Jo el gaudeixo aquí perquè el Roger, que no és fan número 1, quan el sent, es belluga, somriu i pensa...
No,
mira,
perquè és boníssim, perquè no tot és Bad Bunny en aquesta vida, Roger.
Ahir la Núria em deia, no me'n vaig a veure Van Morrison i m'hagués agradat. És a dir, hi hagués anat de cap. El que passa és que l'actualitat va anar per una altra banda. Però, per exemple, és a dir, el clàssic Brow Tate Girl, aquesta què? A veure...
Res, no va cantar res, d'això.
Aquesta es va quedar, doncs, als anys 80, no sé de quin any és exactament.
Ja està, allà es va quedar.
Allà es va quedar. Ahir era tot aquest rotllo més blues, jazz, d'improvisació, d'aplaudiments, de crits...
Que ara hi hauria el Blai Mercè i ens diria que és el que ha de ser, perquè, clar, un Van Morrison que produeix discos com a xurros,
sí,
perquè
sí,
fa és, no acaba mai... Doncs, pues clar, aquestes cançons que a nosaltres ens agraden tant...
Ens les posem a casa, Mònica.
És que ni se'n recorda.
Mundans. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance
beneath the cover of October skies. Aquesta sí, que la va tocar, bueno. Però t'he de dir que gairebé em va costar reconèixer-la perquè també estaven unes variacions i unes versions
que tu que deies...
Dic, ai, calla, que aquesta sí que la coneixem. Va ser una mica així, això, també. Jo hi vaig amb els meus pares, a més, i deien, vols dir? Que és... Sí, és aquesta. Vull dir, aquesta i el Glòria, que va tancar amb el Glòria, i ja està. Això sí, tothom dret amb el Glòria.
Som-hi. El públic, què tal? Quin perfil?
El públic molt bé, molt entregat. T'he de dir que crec que jo baixava una mica la mitjana d'edat, però està bé, perquè la música no té edat. Jo sempre això ho defenso. I molt entregat, tothom dret al final amb aquesta cançó, però és veritat, té raó la Mònica, a mi em sap greu dir-ho, que és que no dona... El senyor no dona perquè li facis més carinyos, tampoc, des de la platea.
Aleshores, llavors, dius, ostres... Te'n recordes de concerts del Bruce? Perquè aquell dia ell estava... No? Quan potser li fallava alguna cosa, una peça i feia una broma, no sé com dir-te.
Res a veure amb
humanitat,
el Bruce. Jo el Bruce he anat a veure una vegada, també perquè
humanitat.
Tota la gent que té aquesta febre del Bruce, jo la tinc una mica per Van Morrison i vaig pensar, calla, què deus això del Bruce? No, res a veure.
No?
Res a veure amb Van Morrison. Res a veure, és simpàtic.
I després a mi la música del Bruce m'agrada molt menys que la de Van Morrison, però és igual. Sí. Posats a comparar el comportament en un concert o en una gira...
Com a experiència de directe és una cosa absolutament diferent.
No hi ha
color. I més agraïda.
No hi ha color.
81 anys, Van Morrison al peu del canó, això amb aquesta actuació a l'auditori al Parc del Fòrum. Tira.
Li fa mandra ja tot. Li fa per... No sé.
Aquesta tampoc no... Ni una
cosa. No, res. Però és que no el necessita ja. No sé per què fa
concerts. No, clar que no.
Perquè no li agrada.
Tu l'has aconseguit entrevistar mai, Mònica?
No.
No
vol. No. Té una relació amb els periodistes nefastíssima, eh?
Ves a saber què pensa, no?
No, vull dir, no necessita, no... Res.
Que malament que l'estem venent i mira que ens agrada, eh?
No, home, però... A veure, no, doncs aleshores, expliqueu-me per què us agrada tant. Per què, malgrat tot aquest retrat...
Perquè té una música meravellosa.
Sí.
O sigui, que hi hagi gent odiosa no vol dir que no siguin bons professionals, que no és el teu cas, eh? Però vull dir que a la vida hi ha persones que fan meravellosament la seva feina i no són meravellosos com a persones.
Aquí separem l'obra de la persona i a mi també la música doncs m'arriba moltíssim i trobo que és fantàstica. Exacte.
I que no se'ns malinterpreti, Núria? Que quan diem que no és meravellós com a persona, vull dir a nivell comunicatiu, que potser és una gran persona, segur. Que jo no el conec de res.
Ens encantaria conèixer-lo.
Sí, vull dir, no el coneixem de res.
Ens quedarem amb aquest misteri, segurament.
Clar, no passa res.
I amb aquest costat, amb aquest Bright Side of the Road, amb la Mònica Terribas, amb qui acomiadem també aquesta temporada de suplement. Però, escolta, Mònica, t'esperem aquí al setembre.
Sí, al setembre. Vés a finals de setembre, igual s'estrena això que dèiem.
Ah, mira, doncs, a més, amb aquest acord que tenim, que és que almenys un cop al mes ens vens a saludar i triem un tema que ens vingui de gust xerrar.
Que és el teu aniversari.
Sí, no sé com ho celebraré avui.
El que no sé...
Em porta't un tall de pastís de la Maica.
No, el que no sé és com te'n duràs el pastís a casa. Això és un tema que em té una mica tribulada.
Amb un camió de bombers avui. Avui necessitarem alguna cosa més, també, sí. Mònica, moltes gràcies, de debò. Ens retrobem al setembre, bon estiu. I aquí el suplement esperem amb els braços oberts al setembre. Núria, fins les dues suplement. Per tant,
tornem
a la peixera. 5 minuts per les 12 amb Van Morrison. Ens actualitzem també amb les notícies i continuem aquí connectant amb les Gavarres i amb aquest Baix Empordà, amb aquest incendi que continua.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Festa i Drama, Festa i Drama. Sona la cançó que van sempre. Trobar trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacher, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.